ha contribuït és encara enrarir més l'ambient, no? Ell encara és més buit i més artificial, no? Que el seu ha de ser com a més exagerat, i això, doncs, clar, d'una banda a Sánchez ja li va bé, però clar, tampoc és molt estrany, o sigui, no estan els dos en igualtat de condicions, o sigui, no poden debatre al Congrés dels Diputats com seria el que, no dic el que sigui normal, però com a mínim el que havia passat fins ara. Canvien les regles del joc i crec que, doncs, ara no recordo quin dels dos corresponsals, però ha parlat de pantomima política, no? Uh-huh. I crec que és això el que fa que encara sigui tot més, pot ser més esperpèntic que habitualment.
Anna Simó.
Doncs jo reprendria on ho ha deixat l'Anna Sáez, que és cap novetat sota la cúpula del Senat, no? Llengua, impostos, el soci d'Esquerra Republicana, independentista i indesitjable, i picar-se el pit. Crec que saben que el reforça a tots dos. Feijóo crec que aprofita una oportunitat, el CIS fa no res, ha donat resultats i diguem-ne que tot i posar entre comes el que fa el CIS, que a vegades sembla que es llepin el dit i el posin a l'aire a veure el cap
molt,
on bufa.
Molt sovint, últimament.
D'acord? Però, clar, el CIS diu que es dispara, no, Sánchez, i va deixant enrere Feijóo, sigui cert o no. Feijóo, suposo que el que ha fet és aprofitar una oportunitat perquè en un cara a cara reforces els teus seguidors més immediats, però sobretot Sánchez. Però vaja, Feijóo també així també agrupa, reforça, genera cultura d'equip, no?
Això és el que us volia preguntar, precisament, que si ara és la primera enquesta com que dona aquest resultat, no? Que s'han capgirat una mica, doncs, les previsions que hi havia de cara a les eleccions que s'han de celebrar al final de l'any que ve, però no sé si aquesta és una tendència que va passant en les següents enquestes, si creieu que Feijóo, pel que deia abans també la Laura, no? De la imatge aquesta de moderació en alguns temes, però en d'altres no, si Feijóo haurà de replantejar una mica també el seu discurs, si veu que va perdent votants, també.
Mira, diverses coses també sobre això, eh? Però en primer lloc, que ara l'Anna Sáez ha dit això de que el Senat és l'únic lloc on poden fer el debat cada 6 setmanes, perquè efectivament Feijóo no és diputat al Congrés, i després això ho lligo amb una expressió que ha fet servir l'Armenteres quan ha dit que l'Hernando el van rellegar al Senat. Ha dit exactament això, no? Com dient, el Senat és molt menys important. Bueno, en realitat, gràcies a que ara Feijóo és senador, hi ha una certa presència del Senat, perquè és veritat que el Senat és una cambra que no acaba de fer el pes, diguem-ne, del seu funcionament i de les seves del que realment hauria de ser una cambra de representació territorial, que és la funció que bàsicament li dona la Constitució per ser una cambra de segona lectura. Però bueno, jo, a mi m'ha sorprès avui, i bueno, jo he expressat moltes vegades la meva opinió, però m'ha sorprès que en el moment en què l'independentisme a Catalunya està en una, jo crec que està en una crisi més profunda, perquè en realitat, bueno, acaben de deixar el govern dels partits de la coalició, que quan es parla teòricament de pressupostos a Madrid entre els dos grans líders dels dos grans partits de l'Estat o d'Espanya, doncs que acabi sortint un altre cop el tema de Catalunya. O sigui, això, sincerament, a mi m'ha sobtat, perquè penso, home, no sé si és realment el moment. Jo
falta
no estic tan segur...
i 2 mesos, clar, o un any i poc per les eleccions.
Però això es pot aguantar durant un any aquest discurs? És a dir, a la pregunta que tu feies ara i sobre el tema de les enquestes, sí. La veritat és que el problema és que el CIS, crec, sincerament, que des de que està el Tezanos al davant, ha perdut el prestigi que podia tenir. Jo, això es pot demostrar amb dades, no?, de moltes de les enquestes que ha anat fent. Potser és veritat que potser hi ha un canvi de tendència, i això indica que el que semblava que el PP anava cap amunt, ara el PSOE s'està recuperant. Això és una tendència que hem de veure després, no només amb una primera, sinó amb la següent, no? Per tant, això sí que es pot detectar, sobretot amb més enquestes, no? El problema del CIS és el que deia. Ara bé, jo no és que defensi el Feijóo. Jo crec que és que el Feijóo és un líder que ve d'on ve, és a dir, ve de Galícia, és un líder regionalista, no és una persona que ve del Pinyol o de l'entorn de Madrid, i jo crec que ell, com a mínim al principi, va fer algun exercici, diguem-ne, de, recordeu que vam parlar fins i tot del tema de les nacionalitats, de la Constitució, que després crec que no sé, o el seu entorn, o potser altres enquestes que tenen ells, li recomanen que vagi enrere i faci el discurs contrari. Jo no, no, a mi no m'agrada parlar de catalanofòbia, jo crec que aprofiten el tema de l'independentisme més que catalanofòbia, perquè sincerament crec que en aquests moments a Madrid la majoria de la gent o la resta d'Espanya el que passa a Catalunya ja no els interessa tant, entre altres coses perquè aquí bastants problemes ens creem nosaltres mateixos, no? És a dir, que el govern aquí ja té prou problemes entre els propis socis independentistes. A partir d'aquí, tu deies això de la... Jo sincerament crec que s'equivoquen, o sigui, jo crec que s'equivoquen. Potser compten que quan el PP compta que, tenint com ara considera que ja té Andalusia, que és molt diferent unes generals d'unes eleccions autonòmiques, ja no necessita Catalunya, potser aquest discurs li pot ser rendible a la resta d'Espanya. Jo crec que és un error. Jo, quan el PP ha guanyat eleccions amb majoria absoluta és quan millors resultats ha tingut també a Catalunya, no? I segurament, amb alguna excepció, però segurament amb un discurs que no anava en contra, diguem-ne, no tant de Catalunya, sinó d'una visió determinada de Catalunya. Aleshores, jo crec que és un error, perquè a més crec que el Sánchez té raó amb això, té raó si dius compara el que passava el 2017 i compara el que passava ara i la responsabilitat que tenia el govern de l'Estat del PP quan el 2017 van actuar de la manera que van actuar, doncs evidentment això després no ha tornat a passar i els problemes l'ha tingut aquí els propis partits independentistes. Per tant, jo crec que és un error de càlcul tornar a treure el tema de Catalunya quan a més estan parlant de pressupostos, tenim una guerra, tenim una inflació, o sigui, tenim una situació, encara no hem sortit d'una pandèmia, o sigui, hi ha un munt de coses per parlar en un cara a cara que no sigui això.
Jo penso que això és tot menys un error de càlcul, al revés. És a dir, pues... si això passa en un debat al voltant dels pressupostos i les mesures energètiques... Tu has dit que era un error de càlcul que el PP parlés de Catalunya. Jo penso que ho és tot menys un error de càlcul, és a dir, està molt calculat que amb totes les eleccions autonòmiques o amb moltes de les eleccions autonòmiques ho hem vist que els líders del Partit Popular han fet campanya atiant l'odi, cap als catalans, atiant l'odi cap a Catalunya, atiant l'odi cap a la llengua.
No va passar això, i van guanyar per majoria absoluta.
En moltes eleccions autonòmiques es podríem tirar a l'hemeroteca i podríem recollir moltes de les apreciacions que feien en aquell moment els líders del Partit Popular en diferents eleccions autonòmiques, s'ha atiat l'odi cap a Catalunya, cap als catalans, cap a la llengua, perquè això, lluny de ser una cosa que no està calculada, és una cosa que està molt calculada, perquè ells, qui fa aquest discurs, sap que interpel·la una part de l'electorat. Òbviament, no és tot l'electorat espanyol qui es mou a partir de la catalanofòbia, però existeix, i saben perfectament que es mouen a partir de com d'abrandat sigui el discurs en contra de Catalunya i en contra dels catalans.
Si ara això funciona, quan realment el problema està aquí...
Si avui estem traient aquest tema i avui s'està parlant de Catalunya, no és casual, és perquè està calculat que això, en un context previ a les eleccions de l'any vinent, que hi haurà les eleccions generals i les eleccions municipals, però jo no penso que sigui un error de càlcul, crec que està molt ben calculat, crec.
Simó, que crec que és més vell que l'anar a peu, que continua funcionant, si no funcionés no el farien servir, però penso, a mi em sap greu, perquè dius, com si no hi hagués temes per parlar importants, però sempre s'acaba tibant, quan no hi ha tema, pam, amb això saps que et poses una part de premsa i de públic a la butxaca. Crec que és lamentable, crec que és banal, banalitzar tot i que no té cap sentit ni cap gràcia, però, i no perquè sigui catalana, sinó perquè penso que no en té cap de gràcia, però senyal que deu continuar funcionant. Jo estic amb el que diu la Laura, no és un error de càlcul.
Anna, si vols, per tancar aquesta ronda ja.
Sí, no, jo el que no entenc com el PP de Catalunya, sincerament, no s'hi posa mai, perquè, doncs, com recordava el Josep Manel, o sigui, quan, si a Catalunya, si els resultats electorals no li van bé al PP a Catalunya, no governen a Espanya. Això ha passat a totes les eleccions. I, per tant, no sé com no són els primers interessats a dir, ei, que nosaltres som aquí, no? Cada vegada que estan atiant més llenya al foc, el que estan també és fent que la gent es deixi de votar a Catalunya i acabi sent un partit completament residual.
Sobretot, Anna, perdona, perquè és que el PP s'estava enfonsant a Catalunya i ara, amb la segurament probable desaparició pràcticament de Ciutadans, torna a tenir un espai, no? Per tant, tampoc s'entén, no? Perquè dius, bueno, per això crec que és un error de càlcul, perquè no els hi sortirà bé aquesta vegada si el que volen és guanyar unes eleccions. Si el que volen és tenir una part de l'electorat fora de Catalunya, doncs amb un discurs que els agrada, doncs perfecte, Laura, però jo el que dic que crec que és un error de parells, que facin el que considerin convenient.
Deixeu-me que tanqui... Digues, Anna, per acabar, hem d'anar tancant aquest tema, ja.
Jo crec que això mobilitza molt amb un electorat que fa molt temps que ha deixat de votar al PP i vota a Vox, crec que ho haurien de tenir en compte.
Tota la raó, sí.
Doncs deixem aquí aquest tema, farem una pausa molt breu, de menys de 2 minuts, i quan tornem, canviarem totalment de tema, perquè volem parlar d'aquest judici que ha començat avui per aquests 4 joves acusats de violar un company de classe quan la víctima tenia 13 anys. De seguida en parlarem. Anem a publicitat i seguim.
RAC 1.
Jo sóc el foc. Edricam. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Edricam en versió smart. Per a més informació, edricam.com.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
4 minuts per 3 quarts de 10 de la nit. Com dèiem, avui ha arrencat aquest judici a 4 adolescents en el seu moment que estan acusats d'haver violat un noi de 13 anys amb Asperger. De moment, el judici s'està fent a porta tancada perquè els implicats eren menors en el moment dels fets. I seguint aquest judici, hi ha la redactora de Societat de RAC1, Mar Poyato. Què tal, Mar? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Abans de tot, et demano que ens situïs una mica, perquè sí que és veritat que tots n'hem sentit més o menys a parlar d'aquest cas, però explica'ns què és el que va passar i quan hem de situar aquests fets.
Els fets van passar l'any 2018, és a l'escola Verge del Roser de Vallirana, una escola de les Dominiques. Estem parlant d'alumnes que llavors tenien 13, 14, 15 anys, i eren 4 adolescents que feia temps que insultaven i amenaçaven el Sergi, que és un noi amb Asperger. Recordem que això suposa doncs, tenir certes dificultats per interactuar socialment, tenir obsessions també, poques expressions facials. Hem de situar-nos, no?, davant d'una persona Asperger. Bé, doncs, un dia aquests insults i aquestes amenaces van anar més enllà. I el que van fer aquests 4 adolescents, els que estan acusats, és agafar el Sergi i endur-se'l al pati o una zona, diguéssim, molt més amagada. I allà, segons explica el Sergi, el van agredir sexualment i li van fer doncs, certes coses que ell explica, fins i tot les explica la mare, eh? Uh-huh. Amb penetració, el van col·locar com si fos un gos, tot això t'ho explica la mare, vull dir que la situació és forta.
Per tant, tots els implicats eren menors, si no m'equivoco, sí. La víctima uh-huh. tenia 13 anys 13. I els presumptes agressors entre 14 i 15.
Sí, més o menys.
D'això han passat 4 anys, per tant...
Clar, i alguns que ja són majors d'edat.
Són majors sí. d'edat. A tot això, la pena... quina pena els demana la Fiscalia?
A veure, estan acusats els 4 adolescents de delictes contra la integritat moral i llavors agressió sexual i violació. Una agressió sexual i una violació és més o menys el mateix. Una violació ve a ser una agressió sexual agreujada, en aquest cas perquè hi ha hagut penetració. La Fiscalia demana una pena de 3 anys d'internament i l'acusació particular, perquè aquí tenim dues acusacions, Fiscalia sí. i acusació particular, que és la família del Sergi, en demana 4. A més, també demana que l'escola, que no s'asseu al banc dels acusats i després explicarem per què, pagui una indemnització de 85.000 euros per responsabilitat civil. Val? Què passa? Que tot i que estiguem parlant de violació, quan es tracta de menors, la pena màxima d'internament que es pot demanar són 5 anys. I 5 anys en el cas, per exemple, que hi hagi hagut un assassinat, i aquí no hi ha hagut assassinat. Per tant, l'acusació particular no pot estirar més de 4.
per això aquesta pena, no?, que d'entrada per un fet com aquest, si s'hagués fet doncs a càrrec, si els presumptes agressors fossin adults, la pena seria molt
clar,
més gran, evidentment.
Estem parlant d'entre 4 i 12. Llavors, quan és agressió sexual amb gent adulta, violació, estem parlant de fins a 12 anys de presó. Mm-hmm. O recordem casos com els de la Manada, que ja estem, és molt més greu, però és a dir, que ja parlem de penes molt més altes.
Clar, un dubte que teníem abans, Mar, a la redacció, era en cas que els condemnin, on els internaran, no? Perquè,
sí,
clar, alguns, com dèiem ara, ja tenen més de 18 anys, per tant, entenc que no poden anar a un centre de menors.
No, a veure, el cas està portant des dels jutjats i fiscalia de menors per això, perquè quan van passar els fets i perquè hi ha menors implicats, i sempre que hi ha menors implicats, llavors és des de jutjat de menors. És cert que, com deies, han passat 4 anys, per tant, alguns ja en tenen 18 o 19, i ja no ho són. En aquests casos, què es farà? Internament en una presó, però al mòdul de joves.
Uh-huh.
O sigui, la presó sí que és la de gent adulta, podríem dir, és una presó, però en un mòdul específic per joves, que el que fan és doncs una reinserció, fan tot un programa de reinserció perquè els joves, diguéssim, quan acabin aquest internament, estiguin preparats per sortir...
Per tornar a la societat.
Per tornar a reinserir-se.
Tornant al cas, Marc, no sé si ens pots explicar quines proves hi ha ara mateix sobre el que va passar.
Clar, és que la dificultat d'aquest cas, i l'explica molt bé l'advocat, el Sergi, és que és una paraula d'un contra la dels altres. La víctima explica el que li van fer, i això ho ha explicat a la família, tot el que li van fer. Però no hi ha proves, ningú ha vist aquesta agressió, ni hi ha imatges d'aquesta agressió. L'únic que té la família són les proves mèdiques, informes psiquiàtrics, psicòlegs, forenses, que diuen, o sigui, que t'expliquen com està el noi, què és el que ha viscut, què és el que ell explica, i si consideren o no que el noi menteix, perquè segons com ho explica o segons com interactua aquesta persona, més o menys els psicòlegs, els forenses et poden dir si s'ho creuen o no. L'advocat està bastant convençut de que podrà convèncer el tribunal de que el Sergi està dient la veritat. Però, clar, a l'altra banda hi ha els altres 4 que ho neguen. I és una mica complicat demostrar-ho.
Anna, puc preguntar una cosa?
Sí.
No, li anava a preguntar si, a part d'aquestes proves de tipus més psicològic sobre si diu la veritat, si hi ha proves forenses de tipus mèdic sobre l'agressió.
Sí, això n'hi ha. Això n'hi ha.
Saps?
Però no, o sigui... Sí que hi ha proves. Aquí també hi ha una dificultat, és que aquest judici no hi hem pogut entrar, perquè és la porta tancada.
És el que t'anava a dir, no? Que no us han deixat entrar, per tant, tampoc no podeu veure com s'expliquen els presumptes agressors.
Exacte. O sigui, la dificultat d'explicar aquest cas, que en un judici sense, amb gent adulta, tu pots entrar a la sala, tu pots seguir tota la vista, veure les proves que hi ha i analitzar-ho i explicar-ho tot més clarament, aquesta no hi podem anar, és a porta tancada, hi ha menors, per tant, hi ha protecció, només ho sabem tot a partir del que t'expliquen les parts, del que t'explica la família i del que t'explica l'advocat, perquè, evidentment, els acusats no parlen ni t'expliquen res. Llavors, una mica ens basem en això. Hi ha proves forenses, però no determinants.
Bueno.
És a dir, sí que poden arribar a fer creure que el noi està dient la veritat, però no són allò que diguis, és blanc o negre, ha passat això, ho veiem clarament.
Mm-hmm.
Per tant, hi ha d'haver una mica de...
I perdona, una altra cosa és que estem normalitzant que una cosa que va passar 4 anys, el judici arribi ara, que això és una cosa per tenir en compte. Vull dir que és normal perquè la justícia penal funciona així, però és terrible.
I els 4 anys que ha passat aquest noi.
No, és que és terrible.
Sí, perquè és el que t'anava a preguntar, Marc, precisament, quines seqüeles arrossega la víctima des de que va passar aquests fets?
Clar, parles amb la mare i la mare diu que el noi el que té és una situació d'estrès posttraumàtic, que té mutisme, és a dir, que no parla quan surt fora al carrer amb ningú, només parla dins de casa, que estan amb un logopeda perquè el reeduqui amb tota la qüestió de la parla, perquè no tingui por a l'hora de parlar, i fins i tot la mare et parla d'intents de suïcidi. Després d'haver passat, perquè una mica la família se'n va adonar que havia passat tot això pels canvis que va fer el noi. Perquè, segons expliquen, abans que passés tot això, el noi tenia un comportament que era content, anava a l'escola content, que no tenia cap problema, va passar això i llavors va començar a tancar-se i a dir que no volia anar a l'escola.
Ell no ha de tornar a declarar, no? Però en aquest judici...
No, perquè es considera, com que ho va passar molt malament i com que és una persona que només se li pot treure alguna declaració quan l'estan interrogant els psicòlegs,
No és un interrogatori convencional. Llavors va fer-ho a instrucció, quan s'estava investigant tota la causa, ho va fer davant del jutge amb instrucció, amb els psicòlegs al costat. Llavors el que s'ha fet és gravar, com tot es grava, sempre a instrucció, per tant el que ha fet el jutge en aquest cas és donar validesa a aquesta prova com si fos el judici per evitar que el noi hagi de tornar a declarar i fer-li passar doncs, per
això es diu una prova preconstituïda, és a dir, que prèviament ja serveix, això es fa amb menors, per exemple, o amb víctimes de temes d'abusos, es fa molt sovint per no haver de revictimitzar-los i que tornin a declarar.
Per sort es fa en alguns casos, perquè en d'altres també ens hem trobat amb judicis que no s'ha fet i que les víctimes doncs, han hagut de tornar a passar per aquest tràngol, d'haver de tornar a explicar els fets. Mar, ja acabo, però abans deies el tema de l'escola, en parlarem després. Clar, quina responsabilitat té en tot l'escola? Ningú va veure res, perquè hem vist unes imatges, que és veritat que això va passar en una zona que està com una mica apartada del pati, perquè hauria passat a l'hora del pati, i és una zona, així com que hi ha uns arbres, podríem dir, més boscosa, no?
Buscosa.
Fins a quin punt té o no té responsabilitat l'escola, en aquest
cas? A veure,
cas?
El problema és que, segons explica la família, l'escola no va activar els protocols d'assetjament escolar quan tocava. I, segons explica la família, també hi va haver certes reunions, abans que la família s'assabentés d'aquest cas, entre professors i direcció, i el que li van demanar al noi és que no digués res, perquè li van dir, no parlis perquè serà molt millor. Llavors, clar, el que es queixa la família és d'aquest silenci, d'obligar, si és així, perquè l'escola no ha volgut parlar, diu que no parlarà fins que no passi tota la vista oral, per tant, no sabem quina és l'opinió de l'escola, però si realment és així, clar, la família diu, home, diu, aquí estaven amagant clarament un cas d'assetjament escolar, quan si s'haguessin activat tots els protocols abans, potser això no hagués passat. L'advocat de la família va intentar imputar a l'escola, però la fiscalia va dir que no. Llavors, ara, de moment, l'escola només seria responsable civil. Que seria que llavors, si finalment la condemnen, estaria obligada a pagar aquesta indemnització.
Doncs estarem pendents d'aquest cas. Marc, no sé si una mica els timings, quan ha de durar, quan
en principi,
preveu que pugui haver una
sentència. S'acaba dijous, sentència, unes setmanes, no sé, això fa ser, és una mica complicat de predir, però sí.
Doncs veurem què és el que acaba passant amb aquest cas. Gràcies, Marc, que vagi bé, bona nit. Com dèiem, però, el que més ens ha sorprès d'aquest cas és sobretot la joventut dels agressors, és a dir, com pot ser que nois de 14 i de 15 anys cometin un acte com aquest, i això és el que li volem preguntar a aquesta hora a Lluís Escala, que és psicòleg de la Fundació Vicky Bernadet. Senyor Escala, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Li volia preguntar si d'entrada vostè li sorprèn que uns nois tan joves puguin agredir d'aquesta manera un company d'escola, en aquest cas.
Home, sí, clar que sorprèn, no? Quan ens acostumem a aquest tipus de violència i aquest tipus d'actituds, crec que tindrem un problema molt greu. Sí, sí, clar que em sorprèn i que preocupa.
Té algun tipus d'explicació? És a dir, es pot entendre d'alguna manera que uns nois de 14, 15 anys cometin un acte com aquest?
Clar, jo crec que és complicat, no? Diguem, són actituds com molt brutals, molt ferotges, no? Llavors, entendre-les, bueno, no és fàcil, i menys entendre-les sense parlar amb aquests nois o sense parlar amb ningú, no? Bueno, sí que podem pensar com dos característiques d'aquest cas en concret. La primera, on clarament hi havia un eix de poder molt clar, no? L'infant que va patir l'agressió, jo crec que patia una doble vulnerabilitat. Per una banda, tenia el trastorn Asperger, estava diagnosticat d'Asperger, i per altra banda estava en inferioritat numèrica, no? I pel que he entès també tenia una mica menys d'edat, no?
Sí.
Crec que aquestes tres condicions de vulnerabilitat van propiciar molt que els nois ho fessin, no? S'aprofitessin molt d'aquesta condició. Per què es van aprofitar? No ho sé, probablement amb algú relacionat amb el poder, no? Una excitació bueno, com de sentir-se molt poderosos.
Li preguntava, perquè no sé fins a quin punt avui potser molts pares amb fills que tinguin aquestes edats entre 14 i 15 anys no s'hauran preguntat si el meu fill seria capaç de fer una cosa així. És a dir, hi ha d'haver a casa una conducta d'una manera determinada o uns certs problemes d'integració perquè un nen d'aquestes edats acabi tenint un comportament així, o hi pot arribar un nen qualsevol?
Clar, jo crec que una cosa que ens aniria molt bé i ens facilitaria molt la vida, no?, és poder imaginar-nos les persones o els menors adults que fan això com a monstres, com a persones com molt diferents a la resta, no? Jo crec que malauradament l'experiència diu que al contrari, que són persones que, bueno, funcionen bé, estan adaptades, tenen amistats, tenen, i de sobte fan això. Uh-huh. És a dir, no crec que hi hagi trets concrets que caracteritzin aquestes persones.
En aquestes edats, 14-15 anys, els agressors tenien plena consciència de la sexualitat?
Clar, plena consciència de la sexualitat és complicat, perquè no sé mai si algú té plena consciència de la seva sexualitat. Que tenien suficient consciència de la sexualitat, home, molt probablement, no? 14, 15, 16 anys, crec que hi ha un suficient coneixement del cos, el consentiment i el respecte a l'altre, no? És a dir, no crec que la cosa anés de la banda del desconeixement sexual, per dir-ho així.
També pel que fa a la víctima, que ara en parlàvem també, un nen que en el moment dels fets tenia 13 anys, que té la síndrome d'Asperger, no sé si hi ha més propensió que pugui patir també assetjament escolar.
Sí, és a dir, diguem, la literatura i la clínica demostra dues coses. La primera, bueno, que una mica el que deia abans, no, en relació a la vulnerabilitat, que quan més vulnerable és un infant, més probable és que pateixi algun tipus de victimització. I després una altra cosa que em sembla important, que un infant que pateix algun tipus de victimització és més propens que en pateixi algun altre. És a dir, que infants que, per exemple, han patit abús sexual infantil, són més propensos a que pateixin altres tipus de victimitzacions, com pot ser el bullying. Llavors, en aquest cas, encaixaria molt bé aquesta doble victimització.
En el cas dels presumptes agressors, i ara també ho explicàvem, no? Si s'acaben condemnant, doncs aniran en un apartat especial de la presó, no? Destinada, doncs, al tractament o a la reinserció d'aquestes persones. Clar, què es pot fer amb aquests nois perquè se n'adonin del que hem fet i no tornin a cometre un acte com aquest? És a dir, com es fa la reinserció d'aquests joves?
Clar, suposo que és una mica la pregunta del millón, no? Què podem fer amb aquests joves? Mira, jo crec que en aquest cas el sentit, com jo l'interpreto, el sentit de que hi hagi un càstig, de que hi hagi una mesura punitiva, és perquè, si acaba bé, és perquè les persones es sentin malament. No, és a dir, un es senti malament, es senti angoixa respecte a allò que ha fet. Llavors crec que precisament és a través de sentir-se malament i aquesta angoixa per allò que has fet que es pot començar a treballar perquè això no torni a passar. Mm. El que sí que és veritat, que si un no sent malament respecte al que ha fet, és molt difícil que es freni, perquè res li frena. M'explico?
Però la veus possible, com a psicòleg, aquesta reinserció d'aquests joves?
La veig possible i la veig complicada. És a dir, crec que hem de treballar, crec que hem de destinar recursos, crec que hem de desplegar tots els coneixements que tinguem, i també la veig complicada. Sí.
Doncs volíem parlar avui també amb el psicòleg de la Fundació Vicky Bernadette, el Lluís Escala. Gràcies també per donar-nos el teu punt de vista avui al 9C.
No, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, molt breument, no sé si voleu fer algun comentari sobre aquest cas, tot el que envolta aquest cas, Laura, que abans dèiem, no, la dificultat afegida també, no, és que a vegades tenim molt clar què fer en un cas de violació, quan els violadors són adults, però la dificultat afegida en aquest cas és que tots ells eren menors en el moment dels fets.
Sí, jo em sento molt poc legitimada per parlar d'aquest tema, perquè entenc que això s'ha de dirimir per part de persones que en saben i saben com abordar-lo i saben com reconduir-lo, com encaminar-lo i com atendre'l. Jo em sento molt poc legitimada perquè no sóc experta en aquesta matèria, i és cert el que dèiem, no? Que a més aquest cas hi ha diferents arestes de complexitat que es van superposant, no? Sí. Al final parlem d'una presumpta agressió a un menor comesa per menors, no? Llavors la dificultat és extrema i, per tant, m'agrada que conèixer l'opinió de veus expertes en la matèria per poder més o menys fer-me una imatge mental de per on crec que s'hauria de començar a resoldre la qüestió. On en sí que em sento còmode d'abordar és els tres elefants que jo crec que hi ha dins de l'habitació al voltant d'aquests casos de violència i de molts altres. El primer és que vivim en una societat on l'apologia a la cultura de la violació és una cosa molt normal i la veiem en moltes esferes de la vida. La setmana passada parlàvem del vídeo d'aquella escola major a Madrid, sí. però podríem parlar dels infinits comentaris que hem vist per part d'influencers quan deien que si tu vols tenir relacions sexuals et pots treure el condó i no passa res. És a dir, l'apologia de la cultura de la violació en la qual estem immersos. En segon lloc, el qüestionament que hem vist històricament del relat que fan les víctimes que viuen un episodi d'aquest tipus, del qüestionament que hi ha hagut, sobretot quan no hi ha proves fefaents que es puguin aportar per demostrar el relat que s'està explicant. I per últim, aquest passar per alt el consentiment quan qui l'ha de donar és una persona vulnerabilitzada, que això és una cosa que també veiem que s'ha produït i es produeix en molts casos de violència i d'agressions, no? I per mi la clau de tot plegat és la que donava el psicòleg quan parlava del poder. Em sembla meridià que aquest poder s'utilitza ja no només perquè es creu amb la potestat algú d'exercir violència contra el cos d'una altra persona, sinó el poder de sentir-se impune a l'hora de fer-ho, no? I, per tant, abordar tot això, que em sembla que són com tots els elements que, com si diguéssim, neixen, no?, o que surten, que es desprenen d'aquest cas, és molt complicat perquè no crec que hi hagi una solució única. Segurament implica molts canvis en moltes coses i més impossible veure, no?, com podem començar a ficar fil a l'agulla en això.
Anna.
A veure, jo... és a dir, jo el que no m'he parat de preguntar tota l'estona és, mentre passava això, els companys i el centre educatiu què feien, no? I la resposta és fallar-li al noi i a la seva família una vegada i una altra. És que és gravíssim, perquè això no és un problema de convivència. Ningú va parar aquests nois. Al contrari, li van dir a ell, no digui res. Això és gravíssim. Això és tots els drets d'aquest infant van ser vulnerats, presumptament. Deixa-m'ho dir, d'acord? Presumptament. I aleshores, ni protocols, ni prevenció, ni actuació, res de res. I, evidentment, el desenvolupament d'aquest infant ha quedat tocadíssim. És evident. És un nano amb trastorn de l'espectre autista, per favor. I després ens omplim la boca d'escola inclusiva... Hi ha famílies que s'ho deuen pensar dues i tres vegades abans de decidir de dir doncs vull que vagi a una escola ordinària al meu fill. Per coses com aquestes. És a dir, les escoles han de ser entorns segurs pels alumnes. I no ho ha estat aquest centre educatiu per aquest alumne. Això és gravíssim.
Anna Saez.
Sí, és un cas d'aquells que horroritza, no? I jo estic d'acord amb la Laura que has de... O sigui, és una mica difícil de parlar-ne, no? Perquè tots són, almenys quan va passar, tots eren menors i no saps si t'estàs perdent alguna cosa. En tot cas, com ara apuntava l'Anna Simó, també l'escola. Normalment parlem d'un pati, un pati boscós... Normalment aquestes coses no passen al mig de la classe. Seria molt estrany que un professor no parés un comportament així. Però l'escola és molt més que les hores lectives. I als patis els nens estan moltes hores i passen moltes coses. I les escoles no se'n poden desentendre. Jo entenc que és difícil. Entenc que no poden estar les 24 hores vigilant-ho tot. Però quan sents un rumor, quan t'arriba alguna notícia de que amb algun nen... No cal que sigui una cosa tan greu. Para-ho d'arrel, perquè això és monstruós i s'ha de parar.
Per tancar, Joan Manel.
Dos coses molt ràpides. Mira, un comentari sobre la justícia penal, perquè deixar clar que a Espanya, cosa que no passa en altres països, per exemple, a Anglaterra, aquests nens serien responsables penalment. Per sota dels 16 anys no hi ha responsabilitat penal, per tant, el que poden ser és sotmesos a un tractament en un centre d'internament per recuperar el que ha fallat, perquè és evident que alguna cosa ha fallat. I com deia la Laura, aquí la clau d'això és això, que tots som menors. I el segon comentari, en relació al que deia la Simó, sobre el tema aquest de l'ensenyament a l'educació de tipus inclusiu. Sí, perquè crec que no m'equivoco perquè conec alguns casos que l'element diferencial d'aquest cas és que aquest nen tenia un trastorn d'espectre autista i això em temo que quan hi ha aquest tipus de trastorns o discapacitats o en el cas dels nens amb síndrome de Down deu ser més habitual, no l'agressió però deu ser més habitual del normal els temes aquests de bullying i assetjament i ho dic amb coneixement de causa i per tant jo crec que aquí s'han d'activar moltes més alarmes o en algun moment determinat replantejar-se això de l'escola inclusiva i això és...
No.
Replantejar-se en el sentit que s'ha de mirar.
No,
bueno, és un debat que farem...
Jo crec que hem de donar-li la volta a veure com s'arregla això i si el que no es pot és permetre que passin aquest tema.
Guardem el debat de l'escola inclusiva per un altre dia perquè passen ja 3 minuts de les 10 de la nit. Deixem un moment perquè ens actualitzem. Ho fem amb el Pep Tormos. Pep, Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora, Pep?
Que el Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra critica la inestabilitat del cos després dels canvis que ha impulsat el departament. Aquesta tarda s'han reunit amb el conseller Joan Ignasi Elena i en un comunicat que han fet fa pocs minuts asseguren que han aconseguit el compromís d'Elena que a partir d'ara el futur de la prefectura passarà per l'estabilitat. Era un dels objectius que s'havien marcat. El sindicat creu que la decisió dels canvis és conseqüència d'una relació professional amb disparitat d'opinions i també reclamen que no es posi en dubte la professionalitat i honorabilitat tant de Josep Maria Estela com d'Eduard Sallent. Per cert, que demà el conseller Elena haurà de parlar de la crisi dels Mossos a la sessió de control al Parlament, haurà de respondre una pregunta dels comuns sobre aquesta qüestió.
D'altra banda, Catalunya i la crisi energètica han marcat aquest cara a cara de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo al Senat.
El president espanyol ha presumit de gestió de la crisi amb més creixement econòmic que la mitjana europea i Feijóo li ha criticat totes les mesures. El debat havia de ser estrictament econòmic, però Sánchez i Feijóo també s'han enfrontat per Catalunya. El líder del PP li ha recriminat els pactes amb Esquerra. El president espanyol li ha respost que l'1 d'octubre va ser per culpa del PP.
Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España.
Por cierto, señor Feijóo, ¿usted prefiere la España de octubre de 2017 o la España de 2022? ¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017 o la Cataluña de octubre de 2022? Porque yo prefiero la Cataluña y la España de 2022.
En aquest debat, Esquerra ha proposat un referèndum sobre la monarquia i ha retret que el govern espanyol no deixi de banda la repressió contra l'independentisme.
I ho explicàvem ara, la Fiscalia ha demanat 3 anys d'internament per 4 adolescents acusats d'haver violat un nen de 13 anys a Masperger.
Avui ha començat el judici per aquest cas del 2018 en una escola de Vallirana, al Baix Llobregat. La família diu que el nen encara arrossega seqüeles. El psicòleg de la Fundació Vicky Bernadet, Lluís Escala, explicava ara fa uns minuts al No Ho Sé com el nen era més propens a ser víctima d'assetjament escolar.
En relació a la vulnerabilitat, que quan més vulnerable és un infant, més probable és que pateixi algun tipus de victimització. I després una altra cosa que em sembla important, que un infant que pateix algun tipus de victimització és més propens que en pateixi algun altre. És a dir, que infants que, per exemple, han patit abús sexual infantil són més propensos a que pateixin altres tipus de victimitzacions, com pot ser el bullying.
El judici s'allargarà fins aquest dijous.
I ha mort als 80 anys el músic Franco Gatti.
Era membre de l'històric grup italià Ricci e Poveri. El grup va llançar als anys 70 i 80 èxits en italià i castellà. Alguns èxits, com per exemple, amb els quals van guanyar el Festival de San Remo. Gatti va representar Itàlia al Festival d'Eurovisió el 1978. Ricci e Poveri continua a la llista dels artistes italians amb més discos venuts. Ha mort a Gènova als 80 anys.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Alix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, Anna.
Què tal, fareu avui? El t'ho diràs, a veure.
Doncs mira, farem tertúlia amb la triple P, Joan Maria Pou, Toni Padilla
mira,
i
avui nosaltres érem
Polo.
Tres Anes.
Ah, sí?
I vosaltres teniu la triple P.
Sí, sí.
Sí. Se fa una mica de por, això, el triple A, eh?
Avui éreu l'equipo A, no? Aquí, sí.
La triple A i amb la Laura Aznar, també.
Sí, sí.
La triple P, Pou, Padilla i Edu Polo. Començarem el programa, però, amb Marta Torrejón. És una de les capitanes del Barça l'endemà de l'èxit d'Alexia Putellas guanyant la segona pilota d'or i el dia previ de l'estrena de la Champions femenina, perquè demà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff hi ha un Barça-Benfica primer partit de la Champions femenina. En parlarem de tot plegat amb Marta Torrejón, una de les capitanes del Barça. Encara estirarem algun fil del clàssic, de la derrota del Barça al clàssic, però començarem a girar full, a mirar cap al partit d'aquest dijous contra el Villarreal al Camp Nou i tenim una informació sobre el futur trasllat del Barça a Montjuïc interessant que explicarem durant el Tu diràs, a més de l'Eurolliga de bàsquet, que el Barça és a punt de guanyar la tercera jornada.
Doncs n'estarem pendents a 10:45. Fins ara, Aleix, que vagi
bé.
I acabem amb el temps. Abel Caral, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit de nou.
Deies fa una hora que demà tindrem alguns ruixats, però seran poca cosa.
Sí, però sí que com a mínim a la tarda mullarem algunes comarques, alguns boscos, que anirà bé això, cap al Pirineu, Prepirineu durant la tarda, i al vespre alguns xàfecs poc importants des de l'Aragó poden treure el cap a d'altres sectors de Ponent i en les zones més interiors de les comarques de Tarragona. Temperatures que poden ser encara una mica més altes que avui. Fixa't que avui, de les més altes, 29 graus a Bussos, a Viella, a Vall d'Aran, a prop de Viella, ja tocant a França. A Barcelona han passat dels 24 llargs, però en tot cas això en àrees del Pirineu l'ambient pot ser càlid fins i tot després d'una matinada que allà sí que serà una mica fresc, una mica freda, però en conjunt no tindrem una matinada especialment freda.
Doncs estarem pendents també d'aquestes temperatures, a veure si la cosa...
Després baixen, divendres, cap de setmana, sí, comencen a baixar. A veure.
Gràcies, Abel, fins demà.
Fins demà, bona nit.
Ara passen 8 minuts a les 10 de la nit. Ens acomiadem aquí també de la tertúlia. Déu-n'hi-do també aquestes temperatures d'aquests últims dies, que no sé si us esperàveu aquest mig estiu aquí al mig de gairebé finals d'octubre.
Jo porto molts dies.
Estiu sencer, a Lleida han vorejat els 30 avui.
Estàs a la nova preguntant, calor, perquè sempre vosaltres feu rècord amb això.
Aquí també en fa molta i a dintre dels jocs també.
Som allà.
No, que dic que aquí també en fa molta i dintre dels jocs.
Aquí vols dir que t'estàs queixant?
Bueno, no, aquí hi ha altres jocs on he estat avui.
Aquí tenim la temperatura reglamentària. Tu,
avui he estat a tres jocs diferents.
Però és que ho tens jocs molt fàcil perquè l'altre és l'americana.
Mira, l'Anna, la Laura i jo anem amb màniga curta.
Un moment, no, però és que dona la casualitat que avui he estat en tres jocs diferents i els tres jocs no funcionava l'aire condicionat. No funcionava.
No, aquí sí que funciona, Està posat a 27.
Vale, temperatura Pedro Sánchez. Bueno, jo m'he quedat amb els Ricky e Poveri, amb allò Será Perquè Te Amo, que suposo que no era la vostra generació, però sí de la meva, i me'n recordo d'aquesta gent. Sí.
En fi, Anna, Laura, Josep Manel i Anna Sáenz, gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui del 9C. Nosaltres hi tornem de seguida amb la Laura Grau i el seu treball de grau. Fins ara.
RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb Amavir. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Jo sóc el foc. Evitant-me. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
RAC 1. Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Cadí, 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Torna al Boldam Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Falten 2 minuts per 9:15 de la nit. De 10 de la nit, també. Aquí he anat una hora enrere, com qui no vol la cosa. Res, falta 1 minut ara per 9:15 de la nit. Laura Grau, què tal?
Molt bé.
Bona nit. Bona a veure, explica'ns què ens portes aquesta setmana. Un tema que d'entrada sembla que no arriba a filtrar-se gaire dins de les xarxes, però a veure, explica'ns-ho, de què parlaràs avui?
Doncs mira, avui vull parlar de les creences, de la fe, de la religió,
sí,
i de com aquests temes tan grossos es manifesten o es colen d'alguna manera als nostres perfils de Twitter, d'Instagram o de TikTok en concret. Crec que l'espiritualitat és una dimensió de la condició humana que existeix des del principi dels temps. Els primers humans ja tenien déus, se sap, que ja feien pregàries, sacrificis, rituals, i llavors jo crec que és lògic que per molts científics i molt existencialistes que ens haguem tornat a la societat als últims temps, algun tipus de fe s'ha d'haver infiltrat en aquesta societat de la informació. No sé
com
què
es nota això a les xarxes? Tu, com creus que es nota això a les xarxes?
Doncs mira, m'hi ha fet pensar justament aquestes últimes setmanes que s'ha viralitzat aquesta cançó a TikTok. Fas cara de que no entres gaire a TikTok, Anna?
No, gens.
Perquè això, ja et
per
dic
que... Per això vens tu un cop a la setmana per posar-me una mica al dia, perquè jo no, TikTok no toquem.
Doncs sí, això va començar a aparèixer com del no-res, com bolets. De cop i volta aquesta cançó no parava de sonar a tots els TikToks, que dius, per favor, que és aquesta cutrada. Bueno, a mi em semblava extrem cursi. I es veu que són un grup catòlic, un grup musical cristià, que es diu Hakuna, que és una comunitat cristiana que relata en diverses ciutats d'Espanya i que organitza misses i activitats dirigides a un públic creient molt jove, i és aquest públic el que ha començat a fer servir la cançó compulsivament als seus perfils de TikTok, fins al punt de que s'ha tornat mainstream, és a dir, que s'ha tornat una cosa com popular, i hi ha gent que l'ha fet servir sense saber que és una cançó religiosa.
Ah, vaja. És a dir, que hi ha gent que està fent servir aquesta cançó tan bonica, no? Deu haver pensat, m'agrada aquesta cançó, vaig a fer-la servir.
Sí, sí. Bueno, aquesta sembla una mica nyonya, però se n'ha fet també la versió maquinera.
A veure...
És fort, no sé, és un tema que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
Aquesta està millor, no? A veure, escolteu-la una mica més.
Toma.
No, o sigui, no acabo de veure aquesta versió, perquè en els vídeos que posaries la música, que l'altra de fons, no hi acaba d'encaixar aquesta.
No, aquesta és més com per mirar, sí. Per
aquesta la fan servir a TikTok per enfotre-se'n una mica de l'altra o no?
Alguns sí, alguns no, és això. Aquesta tendència ha arribat a totes les parts, diguem-ne, a tots els sectors, i també als sectors més crítics, perquè evidentment ja sabeu que el tema de la religió moltes vegades ens genera incomoditat, no acabem d'entendre què passa, perquè molts de nosaltres no som creients, sobretot a les xarxes socials, i evidentment hi ha gent que ho critica.
Nos intentan vender la moto con que horas santas, beber cerveza, pasarlo genial con tus amigos, conoces a Dios, Literalmente te están aislando, están haciendo que te veas diferente al resto, que te creas único y especial. Estás entrando en algo sectario, al fin y al cabo.
Això és una usuària de TikTok que critica el moviment que s'ha generat al voltant d'aquesta cançó, el moviment religiós que s'amaga darrere, no?, d'aquesta cançó.
Sí, perquè al final ja ens han fet concerts, aquest grup musical, realment multitudinaris. He arribat a veure pavellons amb més de 8.000 persones, he llegit, tots cantant aquesta cançó, i tots molt joves i molt tendres, la veritat, així que... Bé, veurem com evoluciona aquest tema, si realment és una cosa sana que es pot defensar com a llibertat de credo, que cadascú viu l'espiritualitat a la seva manera i que està bé fins a cert punt que la gent jove tingui algun tipus de fe, perquè estem tots molt nihilistes, però és veritat que s'ha de vigilar de prop i que tot plegat no es converteixi doncs, en fonamentalisme pur, no? El que volia comentar és que aquest no és el primer grup musical cristià que intenta apropar la seva fe al públic general, perquè no sé si us en recordeu d'aquest grup.
A veure...
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo, si gritas no puedo.
No, no em diguis que no he sentit mai això.
No, no l'he sentit. Podem tornar a escoltar al principi? A veure què diu exactament d'un sándwich i una loncha.
Como una loncha de
queso dentro de un sándwich preso.
En sèrio, que no sona de res, aquesta frase?
No, em sap greu.
Anna, estàs molt fora.
M'estàs fent sentir molt malament.
No, i a més, això ja és, diguem-ne, vell. Vull dir que ja no t'estic portant ni una cosa ultramoderna. Això és un grup catòlic, també, d'una família clarament reconeguda de l'Opus Dei, que es deia Flors Maria, de fet hi va haver tot un drama perquè es van separar, són unes germanes que, tenien un grup musical i tal, i amb uns vídeos realment ridículs, et convido a donar-los a veure perquè riuràs una estona.
Ara m'enganxaré aquests vídeos. Totalment desfassada de temps, jo enganxant-me aquests vídeos.
Sí, sí. En tot cas, jo crec que Hakuna és una mica millor que les Flors Mariae. I és veritat que aquí a Espanya i a Catalunya tenim poca tradició de comunitats catòliques, que crec que cada cop som més ateus i tendim a ridiculitzar tot allò que no entenem del tot. Però no és un fenomen aïllat arreu del món. Hi ha molts altres grups musicals, com aquest que sentirem ara, en el que canta una amiga meva australiana i ho té normalitzadíssim. Ah. No, jo vaig explicar amb aquesta història.
Un moment, espera. Què vol dir una amiga teva d'Austràlia?
Ho has dit així
com de passada i dic, a veure, un moment.
No, aviam, jo tinc família... Bueno, la meva mare va néixer a Austràlia i va fer tota l'escola allà i tot, i això són uns amics seus de tota la vida que ells van venir aquí de viatge moltes vegades, nosaltres també vam anar a Austràlia una vegada i vam anar a casa seva, vull dir que... Que això, que tenim relació.
I què és el que té normalitzat exactament? Cantar en un grup com aquest o el fet religiós?
Tot plegat. O sigui, ells ho viuen molt com una comunitat. És veritat que allà a Austràlia és la vessant protestant, en què els pastors, doncs, la majoria tenen família, estan casats, sí, tenen fills, i llavors jo crec que això ajuda a normalitzar molt més aquest sentit de comunitat i de no veure-ho com una cosa molt estranya a la societat que tenim avui en dia. Però en tot cas, a mi, ja et dic, em va sorprendre molt la seva experiència. Ara estan girant pels Estats Units.
Per tant, entenc que és un grup conegut, o què?
Sí, sí, es diu City Alight, si el voleu buscar. I la noia que canta és amiga meva, es diu Fiona, i és molt maca, vull dir que...
I a les xarxes, no sé, deuen tenir també, m'imagino, molta gent que els segueix, o...?
Sí, 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 és un grup seguit, omplen també estadis, vull dir que... És un tema que a nosaltres ens és molt alié, perquè aquí no tenim tradició d'això, però a mi m'ha sorprès. Llavors m'ha picat la curiositat de buscar si també amb altres religions s'ha començat a fer una mica de difusió, de divulgació a TikTok de com ho viuen, perquè em sembla interessant, sobretot la gent jove. I també he trobat una noia musulmana que fa uns TikToks que ella mateixa titula com Vístete como una musulmana. Ens explica això.
A veure. El caso, el outfit es para una comida entre amigas. Una amiga nos ha invitado a comer a su casa y vamos, todas somos mujeres, así que lo más seguro es que a lo mejor me quite el hijab ahí, no lo sé. Pero igualmente voy a ir con un hijab a juego con el outfit por si las moscas tengo frío y no me lo quiero quitar.
Mira, no sé, m'ha fet gràcia aquesta noia parlant amb tanta naturalitat.
Anava a dir, és molt natural, no?
Sí, 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 de la seva vestimenta, de com intenta que el hijab li combini amb la resta de la roba, de com amb les seves amigues viuen, doncs, aquesta tradició de la seva pròpia religió, i jo us convido a buscar-la també. Aquesta noia es diu Rio Paraíso, a TikTok, sí, i crec que ens pot fer obrir la ment força.
Ara, tu diries que internet, la majoria, són creients o no ho són?
Jo crec que la majoria no ho som, o com a mínim no busquem o no tendim a crear aquest tipus de contingut. Crec que les últimes dècades hi ha hagut un declivi bastant fort de les religions clàssiques.
Clar, és que una cosa és si la majoria d'usuaris d'internet són religiosos o no, i l'altra és si ho demostren, no?
Clar,
que això és el que et volia preguntar, sí, no? Sí. Si ho exposen públicament, aquesta religiositat.
Clar, jo crec que la tendència és que no, perquè ja et dic que això de Hakuna ha sigut un fenomen molt fort, perquè ha sorprès, ha sigut com, ostres, que estrany una comunitat cristiana ara aquí ensenyant-nos els seus rituals, no? Crec que la majoria de gent que tenia família catòlica, cristiana, doncs s'ha desencantat amb les dinàmiques viciades dels seus dirigents, la corrupció, el fonamentalisme també, no? Però crec que igualment hi ha la necessitat de trobar referents, persones que ens indiquin què està bé i què no està tan bé, i al final acabem trobant-los en ídols de masses que ens regalin ja mastegat un sistema de valors i de creences sense que haguem de nosaltres aturar-nos a construir com el nostre propi sistema. És i això que... pot ser problemàtic.
Clar, és el que t'anava a dir abans, no? Que és aquesta substitució, no? Que aquesta necessitat de creure en alguna cosa, que ara potser molta gent no creu en la religió, però l'ha substituït per altres personatges, no? Per influencers, o per, jo què sé, per esportistes famosos, per futbolistes, o per altra gent, no?
Sí, 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 gent que, pel motiu que sigui, està dins de l'opinió pública, i crec que, igual que en la religió, creure cegament en el seu codi moral sense relativitzar les coses ni mirar-les des d'un prisma més personal, es pot convertir una arma de doble fil, i crec que això és el que li va passar últimament al podcast Estirando el Chicle, no sé si el coneixeu, són dues noies de Madrid, si no m'equivoco, bueno, una d'elles és gallega i l'altra és madrilenya, em sembla, que són molt escoltades pel col·lectiu LGTB i van protagonitzar una polèmica molt forta res aquest estiu. Escoltem un petit resum d'un TikToker.
Me apetece opinar, yo opino sobre la última polémica que han tenido las chicas de Estirando el Chicle a raíz de que han llevado como invitada a una persona que es declaradamente y... Ella lo dice, que es transfoba, ella lo dice, no pasa nada. Yo desconozco si Victoria y Carolina sabían que esta persona es abiertamente gilipompa. Más allá de eso, vamos a ver, yo creo que la gente que está criticando a esta señora es que no las conoce absolutamente nada. Si en todos los capítulos piden disculpas, intentan trabajar por la deconstrucción, si en el capítulo anterior han dicho algo mal, lo corrigen en el siguiente.
Doncs el que va passar és ben bé això que ha explicat.
Van portar una persona transfoba, és a dir, sí, que...
Sí,
que
sí, contra... sí, que obertament... critica i denuncia pràcticament doncs, el que és el fenomen trans, sí. I per tant tot el col·lectiu que escoltava Estirando el Chicle, que era moltes d'elles eren trans, es van sorprendre de que portessin una persona que atentava bàsicament contra els seus drets. Tot i així, aquesta noia que hem escoltat, la Yelo, va saber relativitzar aquest assumpte, va saber reconèixer a les conductores del programa, la Victoria i la Carolina, com a éssers humans que pobres fan el que poden i que no sempre poden tenir el deure d'estar complint amb un codi moral coherent i estricte, com si fos això, una religió, no? Malauradament, però, van rebre tota una campanya de hate, d'assetjament i d'amenaces ben bé a les xarxes socials que bueno, els que la seguim vam arribar a patir una mica per la seva salut mental i per la continuïtat del seu projecte, perquè, clar, arriba un punt que sembla que no pots permetre't equivocar-te en res.
Crec que volies parlar del que li va passar a la Chanel, no?, fa poc, una situació una mica més o menys semblant.
Sí, també ha sigut una altra de les víctimes d'aquest fenomen.
Has fet la coreografia, Laura?
No, per favor, Déu me'n guarda a mi fer aquest ridícul. Però m'agrada, la Chanel, jo la segueixo. Doncs el que li va passar és que després de fer de pregonera desfilada de l'orgull LGTBI a Madrid i explica també obertament que és bisexual, es veu que la cantant ha estat durament criticada per ser la veu de l'himne espanyol, de l'himne de la selecció espanyola al Mundial de Futbol de Qatar, que ja sabeu que és un país que, bueno, en la meva opinió, atempta contra els drets de les persones, sobretot del col·lectiu LGTBI. Llavors... Clar, ella s'ha vist obligada a donar una resposta no davant de tanta crítica i al final l'únic que ha pogut dir és que ella és artista, que ella vol que la seva música arribi el més lluny possible i que no pot renunciar a una oportunitat així. Clar, fins a quin punt li podem demanar a Chanel que tingui uns principis tan forts com per, no sé, com per condicionar també la seva carrera musical, per dir que no a certes coses... No sé, a mi em genera debat.
Què vols dir, que a vegades reclamem als personatges famosos o així que tinguin una coherència completa, no? I a vegades doncs, ens trobem doncs, que no és així, no?
Perquè jo crec que al final hi ha una diferència molt clara entre un fenomen religiós i un fenomen de personatge públic de masses, que crec que per alguna cosa la religió té déus, que és com una mena de força superior simbòlica que evidentment no serà mai real del tot i no li podràs com passar comptes, i en canvi una persona que sí que és de carn i os i que sí que està doncs, vivint aquí tal com pot, diguem-ne, sempre tindrà un punt d'imperfecció que no podem recriminar-li, no? No sé, és un tema que jo no el tinc resolt i que a mi m'inquieta molt perquè crec que al final tots necessitem creure en alguna cosa i que si no trobem la nostra manera de viure l'espiritualitat de manera sana, els propers anys que ens esperen amb tot aquest tema dels ídols de masses i del fonamentalisme dels personatges públics, pràcticament, poden ser força durs tant per la part del públic com per la part dels qui són després criticats, no?
Pel que deies d'aquesta presència, però, de la religiositat a les xarxes socials, no tinc TikTok, però sí que tinc Instagram, i és veritat que d'un temps cap aquí sí que me n'he adonat que cada vegada apareixen més vídeos, per exemple, de famílies nombroses, no? Em sembla que ho parlàvem un dia, però de famílies nombroses que, aleshores, si busques una mica, al final també el que defensa és una mica aquesta part de la religiositat. O vídeos de, en plan de superació, de malalties, de gent que estava patint doncs, un càncer o alguna altra malaltia, no? I que també al final et colen una mica el missatge aquest religiós. O ara penso...
En quin sentit vols dir, però, el missatge religiós?
Sí, és a dir, que en cada post que pengen així, acaben doncs, agraint doncs, gràcies
algun déu,
a Déu o això, o també gràcies per tenir tants fills, o mira, he tingut també el tema de l'avortament, no? Que és un dels temes que també es parla moltíssim ara de dones doncs, que perden els seus fills durant l'embaràs, no? Moltes, jo sempre ja vaig a mirar directament de dir, val, però amb això... és un cas a l'atzar que em vol explicar la seva situació o està intentant colar aquí darrere un missatge religiós. I cada vegada és veritat que veig més aquest missatge religiós. També és veritat que molts d'aquests casos són d'usuaris que són dels Estats Units o
sí,
d'altres països.
Sí, d'allò com més normalitzat. Jo al final crec que sí que està bé que a poc a poc la gent vagi com ensenyant les seves conviccions, mentre sigui des del respecte i des de que tu també com a persona que ho mires puguis tenir el teu esperit crític, em sembla bé i em sembla igual de vàlid que tinguis un referent cristià com que creguis amb el karma, amb l'univers, amb l'astrologia fins i tot, o amb el que sigui. Crec que és important tenir una part espiritual a la vida, ara sí, una mica d'esperit crític a darrere.
Laura, ja per acabar, perquè ens falten 30 segons, em sembla que també havies portat com un sector... que se salta una mica o que se salva d'aquests judicis morals que a vegades fem amb altres àmbits.
Home, la setmana passada vam veure aquell tuit polèmic d'Iker Casillas en què deia que
sí,
era gay, que al final va dir que si li havien hackejat el compte i no sé què, Gerard Pujol també allà fotent llenya al foc, i al final, mira, tampoc li ha passat res, a Iker Casillas per dir això, vull dir que després mirem-nos també els privilegis de la gent.
En fi, Laura, doncs avui les xarxes i la religiositat, o més enllà de la religiositat, l'espiritualitat, podríem dir, amb la Laura Grau en el seu treball de grau. Gràcies, Laura, que vagi molt bé. Ens veiem d'aquí uns dies.
Igualment.
I nosaltres ens anem acomiadant del programa d'avui. Pep, abans de donar pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Basté?
Doncs demà recordaran l'atemptat a